protagonistes.
Les 9 i 5 minuts, tornem a la primera plana amb l'entrevista del dia. Com dèiem, la santcugatenca Carmela Fortuny repeteix com a directora de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, conegut com a ICAS. L'Institut afronta una de les seves etapes més difícils com a conseqüència de l'augment de la demanda dels serveis socials a causa de la crisi i el descens de les aportacions econòmiques. Senyora Carmela Fortuny, benvinguda als estudis de Cugat.cat. Primer de tot, felicitats pel seu nou nomenament.
Bon Moltes dia. Gràcies i molt bon dia, i molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Com afronta estar de nou al capdavant de l'ICAS?
Bé, de fet l'afronto amb una gran dosi d'il·lusió, però també amb una gran dosi de responsabilitat i de respecte. Com bé tu deies a la teva primera intervenció, és un moment en què les necessitats s'han incrementat moltíssim, que tenim gent que ho està passant molt malament, i l'institut, doncs, que a mi em toca dirigir, i el departament al qual forma part, doncs, evidentment és una unitat del govern de la Generalitat, un departament del govern de la Generalitat que rep totes aquestes situacions de demanda, i per tant és un moment, doncs, molt preocupant.
Fa 2 anys que lidera de fet aquest institut, quan ja amb el primer govern d'Artur Mas la van nomenar, ara repeteix. Què ha canviat des de llavors en aquests 2 últims anys?
Bé, en aquests 2 últims anys el que des de l'institut concretament hem estat treballant ha estat posar molt d'ordre en tots els sistemes de gestió, sobretot en l'àmbit de la dependència. Fa 2 anys, doncs, ens vam trobar una situació de persones pendents de ser avaluades, de ser, diguéssim, avaluades per la seva dependència, i tot això, doncs, se li ha, doncs, donat solució i se li ha posat ordre. També han estat 2 anys d'alta intensitat d'acompanyament a les entitats del tercer sector. També les entitats privades que presten els seus serveis en l'àmbit de la gent gran, perquè és un moment en el que els ingressos han disminuït, sobretot per part de l'OFEC, per part del govern de l'Estat, i com no podia ser d'una altra manera, ens tocava, doncs, estar al costat d'aquestes persones. En aquests 2 anys jo et diria que gairebé hem gestionat la crisi conjuntament amb ells, i bé, ara és una continuïtat, tot i que ara podrem començar a donar llums a projectes que també, doncs, ens permetran, doncs, fer aquesta avançada i aquesta mirada cap al futur.
L'ICAS i el govern en general compta amb menys recursos. Quina és la prioritat davant la situació actual de crisi?
Bé, quan es parla de que l'ICAS té menys recursos, jo sempre recordo que l'ICAS, i concretament el Departament de Benestar Social i Família, conjuntament amb el de Salut i el d'Ensenyament, ha suposat en aquests 2 darrers anys, i esperem que en aquest proper pressupost, doncs, també sigui així, el gran pressupost del govern de la Generalitat. Els 3 departaments junts han suposat més del 65% del pressupost de la Generalitat. Això és un increment respecte a la ponderació anterior. Això significa, evidentment, doncs, que hi ha una prioritat per part del govern per tirar endavant les polítiques socials. Per tant, sempre vull remarcar aquest aspecte de que sí que hi ha una priorització per part de les polítiques socials, per part de les polítiques d'ensenyament i de salut, per part en el govern de la Generalitat, i això, doncs, esperem, doncs, que pugui continuar. Com saps, en aquests moments estem en pressupostos prorrogats, però és una cosa que nosaltres defensarem i que sabem que el president ho té molt clar.
Parlava abans vostè de la llei de la dependència, és una de les banderes claus per, sobretot de l'ICAS i dels serveis socials, un dels, com dèiem, un dels aspectes claus. Com està aquest projecte i en quin calendari també treballen en aquests propers 4 anys?
Bé, la llei de la dependència, com us deia, l'atenció a la dependència, hi hem posat molt d'ordre en aquests 2 anys, i actualment en el sistema persones avaluades gairebé tenim 160.000 amb la seva valoració i amb el seu PIA, i rebent el seu servei i la seva prestació. Un cop hem posat ordre, doncs, va haver-hi una reforma, ara el passat mes de juliol, per part del govern de l'Estat. La llei de la dependència és una llei estatal que ara ens està fent trontollar una altra vegada tota aquesta situació. Realment, no només és un ofec a nivell de mal finançament, que això ja és històric des de l'inici, sinó, a més, amb una sèrie de requeriments i procediments que ens estan volent imposar amb la seva voluntat homogeneïtzadora, que que ens està aturant una altra vegada la gestió. Nosaltres des de l'ICAS, que és la unitat doncs, que gestiona la dependència conjuntament amb el territori i amb els ajuntaments, doncs treballarem frec a frec i amb la mateixa intensitat perquè això el ciutadà no ho noti. Però és evident que amb la reforma que va fer el govern de l'Estat el mes de juliol, el ciutadà, per exemple, que rebia una prestació de cuidadora professional, ja va veure retallada un 15% aquesta prestació i, a més, la possibilitat de tenir l'afiliació a la Seguretat Social.
De fet, avui es coneix que, em sembla que són 30.000 persones mortes, han rebut durant l'últim any els diners de la llei de dependència que no haurien d'haver rebut.
Això és una notícia que ha tret el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ens va fer una auditoria a totes les comunitats autònomes, una auditoria que corresponia des de l'inici de la llei a l'any 2011, és a dir, quan nosaltres encara no hi érem. Però, evidentment, nosaltres ens en fem corresponsables i vam atendre els auditors i a les conclusions d'aquest informe de la gestió fins al 2011, una de les coses que identificava era això, un frau, segons ells, per part d'algunes comunitats autònomes perquè havien comunicat al govern de l'Estat, concretament a l'Inserso, unes persones doncs, que estaven difuntes, estaven mortes. No? En el cas de Catalunya i en el cas de les altres comunitats autònomes, aquesta comunicació tan flagrant, o sigui, el motiu és la dificultat de sincronització de dades que tenim entre les comunitats autònomes i el sistema informàtic de l'Inserso. Això nosaltres ho hem denunciat i ho hem informat de manera reiterada i aquest és un dels motius doncs, d'aquesta avaluació del Tribunal de Comptes. També diu aquest tribunal, que això no ho han dit, que d'aquella gestió d'aquells anys l'Estat deu 20 milions d'euros a Catalunya per expedients que nosaltres teníem avaluats i que ells no havien entrat en el sistema. Per tant,
davant aquesta situació de dependència, la redundància que depenem també Catalunya d'Espanya, haig de preguntar si projectes com aquest seria més fàcil assolir-los amb un estat propi.
De fet, nosaltres, com sabeu, tenim competències exclusives en matèria de serveis socials i, per tant, amb tot allò que signifiqui l'atenció a la dependència i a les persones amb dependència i les seves famílies. En aquest sentit, nosaltres ja, amb l'anterior legislatura, amb el conseller Cleries, ja vam iniciar el camí de l'avantprojecte de llei del que nosaltres volem que sigui la Llei Catalana de Promoció de l'Autonomia Personal i d'Atenció a la Dependència. Per tant, nosaltres anem de manera molt intensa a treballar en aquest sentit. Evidentment, el que no ens podem permetre és perdre el poc finançament que ens arriba de Madrid, poc finançament, però aquest no el volem perdre, però el que sí que volem és nosaltres posar la lletra i la música en aquesta atenció. Les principals novetats d'aquesta llei que va quedar, diguéssim, aturada la seva tramitació per l'avançament electoral, però que ara ja torna a fer el seu camí, són la seva necessària transversalitat amb d'altres departaments, com per exemple amb Salut, la seva necessària sostenibilitat i un aspecte molt important, i és que la llei espanyola és una llei molt generalista i la catalana el que volem és que realment atengui les necessitats de les persones. No és el mateix pensar, que és lícit i molt necessari, com hem d'atendre amb una persona gran, dependent, que està a la fase final de la seva vida i, evidentment, aquesta l'ha de tenir amb la màxima qualitat, que una persona jove que, per exemple, ha tingut un accident de trànsit i que, malauradament, doncs, ha quedat afectat amb una dependència important, però aquí té tot un projecte de vida per davant on no només s'ha de pensar en la seva cura personal i de salut, sinó que s'ha de pensar en la seva inserció social, laboral i formativa.
Creu que la discussió política boicoteja que Catalunya pugui oferir, per exemple, una bona resposta assistencial i de serveis socials?
Perdó?
La discussió política que boicoteja actualment a Catalunya, sí, cada vegada la relació Catalunya-Espanya...
És el govern de l'Estat, vols dir, sí.
Pugui oferir, per exemple, una bona resposta assistencial i les seves i les demandes socials que hi ha. És a dir, es veuen moltes dificultats?
A veure, les dificultats són de finançament, però no dificulta l'atenció en el sentit de que Catalunya ha fet els deures. Sempre ha compensat allò que l'Estat doncs, no ha donat. Amb la mateixa llei de la dependència, doncs, si la llei diu que s'ha d'anar a parts iguals, un 50% l'Estat i un 50% la Generalitat, ara els percentatges estan en un 70% i un 20% per part de l'Estat i un 10% per part del copagament dels usuaris. Per tant, això al final en els serveis no està afectat important perquè Catalunya fins ara ha pogut compensar i ha pogut doncs, donar aquests serveis a aquestes persones, sinó molta gent hauria quedat fora del sistema. Clar, en aquests moments, que la situació és la que és i l'UFEC continua donant-se per part del govern de l'Estat, doncs jo no et puc garantir que d'aquí un any això doncs, es comenci a veure afectat. Nosaltres lluitarem perquè dintre de les prioritats del govern això no sigui. No només passa amb la dependència, també passa amb els serveis socials bàsics. I m'agrada molt parlar dels serveis socials bàsics quan vaig a mitjans locals perquè realment s'ha de reconèixer la bona feina que fan els treballadors socials des del territori. No? Doncs hi ha una partida que es diu el Plan Concertat que en 3 anys ens l'han disminuït fins a un 30%. Per tant, és denunciable, continuem amb l'UFEC, però continuem compensant, no només els de governs centrals, sinó també des dels ajuntaments.
En els darrers mesos hem vist la preocupació de treballadors socials pel retard en el pagament de les aportacions del govern. Preveu que es torni a repetir la situació que es va viure, sembla que
va parlar... El mes de juliol.
Sí, el mes de juliol, per l'estiu. Pot repetir-se això?
Bé, nosaltres és de les coses que més greu ens sap gestionar, perquè tu pots dir en una residència, mira, anirem més a poc i no creixerem tant en places, no? Amb el sector de discapacitats, de gent gran o amb d'altres sectors, no? Però arribar a allò que ja està reconegut, no? Com a deute i a la feina feta i a no poder pagar, és dels, diguéssim, els reptes i les grans preocupacions que tenim en el departament en aquest moment, de fet, en el govern de la Generalitat. Dit això, volem posar com valor positiu dir que el Departament de Benestar Social i Família és el que millor paga de tot el departament, de tots els departaments, no? Sobretot perquè sabem d'aquesta consciència i aquesta necessitat d'aquest tercer sector, doncs que evidentment no poden aguantar els impagaments. Nosaltres ens agradaria poder pagar aquest reconeixement de deute que tenim del mes de juliol, però bé, també hem de dir la veritat i esperàvem també uns ingressos per part del govern de l'Estat que no van ser executats i de moment doncs no podem donar una notícia positiva en aquest sentit. Però la resta de mesos s'estan pagant amb normalitat i de fet ara el mes de gener Economia ens ha confirmat que en principi no ha d'haver-hi cap problema. Sí que amb les entitats és molt important en aquests moments doncs, donar molt la cara i tenir una atenció molt individualitzada. Hi ha entitats que no han aguantat, nosaltres tenim un dispositiu d'emergència en el mateix departament pel tema dels impagats, de que si una entitat realment no pot aguantar i trontolla el que és l'assistència a la persona, doncs nosaltres l'hem pogut excepcionar, Economia és la nostra petició i s'ha pagat el deute.
Vostè va ser regidora de serveis socials aquí, bé, es deia serveis a la ciutadania, ara està a la Generalitat. Com veu la relació govern i ajuntaments, tenint en compte que els ajuntaments i els serveis socials dels consistoris s'han vist, s'estan veient, de fet, ampliades les seves demandes i ahir coneixem, per exemple, un nou conveni entre l'Ajuntament i el Col·legi de Procuradors de Terrassa, també per casos de desnonament que estiguin també més relacionats. Com se sent aquesta relació Generalitat-Ajuntament? Ja no només amb els temes de recursos que arriben, sinó amb la relació de poder ajudar-se o comunicar millor totes les qüestions.
Bé, aquesta relació és la meva sana obsessió, per d'on vinc i per on estic ara. De fet, jo no entenc les polítiques socials si som un bon enxarxament amb el món local. Són la primera porta, són tant els alcaldes i les alcaldesses com els que han d'estar en l'àmbit dels serveis socials bàsics, són la primera, diguéssim, el primer accés del ciutadà a la seva necessitat. Per tant, totes aquelles polítiques que estiguem dissenyant i planificant per part del govern de la Generalitat i tots aquells ajuts que haguem de transferir en el món local perquè pugui executar la seva acció no es pot fer d'una altra manera que des de la necessària correlació, no només econòmica, com deies tu, sinó amb vinculació molt tècnica d'anar junts. De vegades doncs, és molt fàcil decidir des de Palau de Mar, no?, que és on estic jo, algun mecanisme o alguna nova normativa que tu has de posar-te en el paper, no?, de l'alcalde, l'alcaldessa o el treballador social o el regidor o regidora per saber allò, si es pot implantar, quin impacte pot tenir de cara al ciutadà. Per tant, la coordinació és molt important. I no només amb el nostre departament, sinó amb d'altres departaments, com amb el de Salut, el d'Ensenyament, el d'Empresa i Ocupació o el mateixa Secretaria d'Habitatge.
Vostè parlava abans de les entitats i el paper que juguen. Quin paper juga, doncs, també, si ara s'ha incrementat en aquest context el tercer sector? Si és clau, més que mai, ara, el tercer sector en aquest context de crisi.
De fet, Catalunya, i ja que estem a Sant Cugat, jo diria també, sobretot Sant Cugat, no? Penso que pot estar molt orgullosa de la societat civil que té, no? I aquest enxarxament que també tenen amb entitats socials, doncs que on no arriba l'administració, ells han demostrat que hi arriben. Per tant, el nostre suport impecable a les entitats del tercer sector, amb el que és l'atenció a les persones amb alta vulnerabilitat, i en aquest sentit, doncs, la màxima col·laboració. Nosaltres l'any passat, per exemple, vam treure una subvenció extraordinària de 5 milions d'euros justament perquè aquestes entitats poguessin tirar endavant projectes d'atenció a la pobresa i a les persones amb alta vulnerabilitat i amb una mirada molt especial a la pobresa infantil, i ho vam fer perquè crèiem que no calia que nosaltres féssim altres programes si ja n'hi havia d'altres en el territori, doncs que amb una petita empenta a nivell de subvenció, o gran empenta en algun cas a nivell de subvenció, doncs poguessin anar més enllà. Els necessitem ara més que mai. Jo crec que la relació mútua de les entitats del tercer sector amb el govern és molt bona. De fet, el president l'any passat va signar un acord de suport al tercer sector. Ahir mateix hi havia un comitè de seguiment on hi ha 50 mesures que estem obligats com a departament i com a govern a complir.
Si aquest tercer sector no existís, seria dramàtica la situació?
Bé, jo crec que no m'agrada utilitzar la paraula dramàtica, però evidentment hi hauria gent que ho estaria passant molt pitjor.
Aquí a Sant Cugat tenim, per exemple, entitats com ASDI. Aquesta entitat lluita des de fa anys per tenir una residència per als seus usuaris. De fet, la Generalitat es va comprometre amb ASDI en la seva construcció, es va paralitzar per qüestió de crisi. No sé si em pots dir com està aquest projecte, si està continua paralitzat o bé hi ha un calendari previst, no sé si amb una llar residència com ells demanaven o amb una situació similar.
Bé, en el moment en el que es va projectar la llar residència d'ASDI, en el mateix moment i de manera paral·lela, si no recordo malament, a uns 500 metres s'estava també comprometent una altra llar residència, que és la d'Àtem, la que hi ha a Vall d'Oreig. Les dues estan a Vall d'Oreig. Des de la Generalitat nosaltres hem de garantir, doncs, que hi hagin places en el territori, concretament aquí, doncs, en el Vallès Occidental i concretament a Sant Cugat, però el que no podem fer és duplicar, doncs, els esforços ni les places ni l'aportació econòmica. En aquest sentit, sí que us puc avançar, perquè a més és un tema que porto jo directament, doncs que ha impactat i ha estat molt ben rebut per part de les dues entitats. Doncs de moment la Generalitat, primer, que no pot econòmicament fer aquest 50% que hauria de pagar per la llar residència, llar residència ASDI, però també per un tema d'equitat territorial no toca fer dues llar residències amb 300 o 400 metres de diferència quan compleixen la mateixa funció. Ens vam reunir de manera formal, doncs, si no recordo malament, fa un parell de setmanes. Va venir el president, el senyor Enric Tomàs, i també van venir representants d'Àtem, i vam acordar, doncs, crear una comissió de seguiment amb els serveis territorials per part de la Generalitat, que són els que, diguéssim, fan l'accés als recursos, perquè quan la llar residència d'Àtem, que ja està gairebé finalitzada, doncs obri les seves portes i l'ICA es concerti les places, doncs s'activi aquesta comissió de seguiment perquè aquells usuaris d'ASDI, però no només d'ASDI, sinó de Sant Cugat, jo crec que aquí la taula de discapacitats, de participació, doncs tindrà un paper molt rellevant, doncs es pugui configurar, doncs, sense perdre evidentment l'equitat que ens dona la llista d'espera i el compromís que ens dona les llistes que tenim en el territori, doncs garantir aquest accés en aquest recurs. Per tant, per concloure, ho he fet una mica llarg perquè és un tema que, com sabeu, ja quan era regidora, sí, doncs, jo ja havia anat a reclamar la residència, igual que la residència de gent gran, no?
Sí.
I que després, quan et trobes en un context de crisi, has de trobar fórmules imaginatives i que siguin realment sostenibles. I en aquest sentit hi ha un acord que beneficia a tothom.
Hi ha un acord que entenc que és aquesta ja residència d'ATAM, que ja estava programada, on podran anar usuaris d'ASDI,
sí,
i altres usuaris d'altres entitats de Sant,
sí,
Cugat i també d'altres punts de la comarca.
Les llistes a nivell de Generalitat actuen a nivell comarcal, però hi ha un criteri que és el de la proximitat. Per tant, abans, en una plaça d'ATAM, abans hi anirà un noi o una noia de Sant Cugat que no un noi o una noia de Terrassa. Perquè a Terrassa ja li buscarem una llarga residència que estigui més a prop de casa seva o de casa dels pares.
I de quantes places estem parlant d'aquesta llarga residència?
La llarga residència, ara de memòria t'ho dic, però jo diria que té tres espais de 24 places cada un. Són unitats de convivència. No fem grans residències, sinó que són comunitats de convivència que el que fan és que et sentis és una situació el més familiar possible. A banda de que hi ha el taller ocupacional, que és, com sabeu, doncs, on els nois i noies, quan surten de casa seva, de la seva llar residència, doncs van a fer les seves tasques més de caire laboral.
Una bona notícia, doncs, per ASDI, que també feia anys que reclamava un espai propi, un espai com a mínim per poder-se establir, encara que sigui compartit, que en temps de crisi també ja va bé que es comparteixin les coses. Quin és el projecte, senyora Fortuny, que li agradaria veure fer realitat en aquests propers 4 anys?
A nivell de tot Catalunya.
Sí, vostè està al govern,
clar, sí,
al govern català.
Bé, a mi ara el que em toca és, la meva gran obsessió també és la lluita contra la pobresa. És un tema que ens preocupa molt, tant a mi com a tot el departament. La mateixa consellera, ja amb les seves primeres declaracions, també ho ha posat de manifest, i jo penso que aquesta ha de ser la gran preocupació. Aquesta preocupació nosaltres podem instar des del nostre departament a executar diferents accions. De fet, jo de les primeres coses que vaig fer quan vaig ser nomenada directora general fa 2 anys, doncs va ser crear un grup de treball on ja s'estan executant mesures i accions concretes, 44 accions concretes a tot Catalunya en relació a l'àmbit de la pobresa i de l'exclusió social. Aquí hi estan representants tant el món municipal com les entitats del tercer sector, com els diferents departaments implicats tant en matèria d'habitatge, d'ocupació, a nivell de salut, d'ensenyament i el mateix departament. Per tant, per mi, un dels grans projectes seria que l'índex de pobresa, i sobretot l'índex de pobresa infantil, doncs les properes estadístiques que sortissin, doncs ens diguéssim que ho hem pogut pal·liar una mica. Això, evidentment, no ho podem fer sols, ho hem de fer amb l'enxarxament que tenim amb el tercer sector i també, doncs, evidentment, amb la corresponsabilitat de tots els ciutadans. I l'altre aspecte que m'agradaria veure la llum és la nova programació territorial. Nosaltres vam heredar una programació territorial que, bueno, passaven coses com aquestes que han passat en Basdi i Àtam, no?, que en un territori molt proper s'havia planificat el creixement de dos recursos que són totalment compatibles i, per tant, no calia gastar-se tants diners, i en aquesta nova programació territorial ens permetrà identificar, doncs, certs aspectes d'alta necessitat. En el moment en què hi ha pocs recursos, tu has de saber on has d'actuar de manera més prioritària.
I ja per acabar, on creu que la portarà la seva carrera política dins el govern? No sé si li agradaria ser consellera, ara just acaba de canviar també la conselleria, però no sé si es veu en un futur més enllà de la direcció de l'ICAS.
A mi m'agrada molt ser directora de l'ICAS. De fet, a veure, ser directora de l'ICAS, el meu pressupost és de 1.700 milions d'euros. Vull dir, és una direcció molt potent. Disculpeu una mica aquesta expressió, no? Però és una direcció molt forta. Per tant, de moment el que m'agrada molt és ser directora de l'ICAS. És un gran repte, és un pressupost molt alt i és una gran responsabilitat respecte al que em toca, diguéssim, garantir, que són les prestacions socials, els serveis socials bàsics i especialitzats, l'atenció a la pobresa, l'atenció a la dependència. Jo crec que amb aquest repte, de moment, en tinc més que suficient.
Hem de deixar aquí l'entrevista, senyora Carmen Fortuny, directora de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, més conegut com a ICAS, que tothom,
sí,
ho coneix així. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquests propers 4 anys.
I moltes gràcies per convidar-me aquí al meu poble.
Molt bon dia.